els aficionats a les bandes sonores probablement us coneixerà o us sonarà aquest Beyond the Blue Horizon, que sona a la pel·lícula de Rain Man, on Dustin Hoffman interpreta un jove afectat pel trastorn de l'espectre autista i Asperger, és a dir, trastorns del desenvolupament psicològic deguts a anormalitats en el funcionament i el desenvolupament del cervell. Avui és el Dia Internacional contra aquest trastorn.
La síndrome d'Asperger és un trastorn del desenvolupament que es manifesta de forma diferent a cada individu. Afecta principalment a la interacció social, la comunicació verbal i no verbal, la intolerància als canvis i la fixació per determinats temes. Segons dades de la OMS, un de cada 160 infants arreu del món té algun tipus de TEA amb més incidència en la població masculina.
El va descriure per primera vegada el 1944 el psiquiatre austríac Hans Asperger. 77 anys després, podem dir que encara és força desconegut i envoltat de mites i tabús. Jornades com la d'avui volen apropar-la a la societat i augmentar-ne la conscienciació.
Amb aquest objectiu treballen entitats com l'Associació Asperger Catalunya, que busca la plena inclusió, la igualtat d'oportunitats i la millora de l'autoestima del col·lectiu.
La protagonista d'aquesta nit és psicòloga i va fer estada de pràctiques i l'experiència va ser tan profitosa que hi continua vinculada com a voluntària. Acompanya grups d'infants i joves en activitats de lleure i amb ella despleguem el mapa d'amics.
És Cristina Galindo, de 22 anys i de Terrassa. La seva feina com a voluntària és donar suport al responsable de grup, ja sigui un monitor o un psicòleg de l'associació, i vetllar pel benestar dels seus integrants. Cristina, al voltant de la síndrome d'Asperger hi ha molts tabús i mites, com que són persones agressives, rares, egoistes i insensibles. Quin va ser el primer mite que se't va caure quan vas entrar com a estudiant en pràctiques a l'associació?
Uf, doncs podria dir-te tot el que has dit, però el que més em va crear atenció va ser la creença de que aquests nois i noies no els interessen a les altres persones ni volen tenir amics. Aquest mite va caure automàticament, perquè de fet veus que aquest desig de poder tenir bones relacions amb els altres és una de les demandes que més es fan.
Abans d'entrar a l'associació, havies conegut algú amb la síndrome d'Asperger?
Doncs la veritat és que no de manera molt profunda. Vaig conèixer una noia amb la que vaig estar treballant durant uns mesos, però que ella, en el moment en què es va sentir còmoda, doncs va decidir comentar-me que era Asperger, però ja està. De veritat que quan vaig començar l'associació, doncs vaig conèixer tot un món nou.
En aquest sentit, quin paper juga a la ficció? Perquè molts coneixem, per exemple, Sheldon Cooper, de Big Bang Theory, que té la síndrome d'Asperger. Fins a quin punt juga la ficció en aquesta creació de tabús, de mites?
Doncs ara que ho dius, aquesta imatge que la població es crea a partir dels actors i dels actrius, doncs no sol ser molt favorable, perquè de fet un dia vaig presenciar una conversa entre un parell o tres de nois i noies de l'associació que comentaven que els molestava molt que la gent cregués que pel fet de ser Asperger doncs tenien que tenir una superintel·ligència o ser superhabilidosos en alguna cosa, com amb l'exemple que veiem en Sheldon Cooper, no? És a dir, que evidentment qualsevol persona pot ser molt talentosa en algun àmbit, sigui Asperger o no, però van això expressar que sentien com aquesta pressió per part dels altres en algunes ocasions.
I Cristina, què vas descobrir mentre va durar l'estada de pràctiques a l'Associació Asperger de Catalunya?
Doncs realment vaig descobrir que encara que tots aquests nois i noies compartissin certes característiques comunes, no? Com per exemple doncs, interessos restringits, un llenguatge bastant literal, entre d'altres, doncs no deixaven de ser persones totalment diferents. És a dir, que l'etiqueta diagnòstica com a tal realment no es definien com a persona.
Un cop acabada l'estada de pràctiques, Cristina, vas decidir quedar-t'hi com a voluntària, que és per això t'entrevistem aquesta nit, perquè ets voluntària de l'associació. Quina feina hi fas?
Jo, si l'associació com a tal, principalment ofereix un servei psicològic, des del que seria un primer diagnòstic fins a les visites clíniques que cadascun dels nois i noies necessitin doncs, en funció de les seves necessitats, no? I aquí ja entra la particularitat de cada un d'ells. Però també cal dir que porta a terme diversos projectes i un d'ells doncs, és l'espai de lleure, que es realitzen els dissabtes i que consisteix en un espai d'intervenció en un context doncs, més natural, a partir de diferents activitats de lleure que s'organitzen.
Just al començar l'entrevista que m'has dit que el primer mite o el mite més gran que se't va caure és el fet que aquests nois i noies no volen socialitzar, que és tot el contrari. Què els aporta? Tu que estàs amb ells a les activitats de lleure, què els aporten a aquestes activitats?
Sí, jo crec que, bueno, en el cas dels grups d'adolescents i joves, que jo parlo des de la participació i perspectiva, sobretot d'això, de grups d'adolescents i joves, doncs els aporta poder tenir un espai en el que estiguin tranquils i còmodes, amb el que puguin relacionar-se amb un grup d'iguals, amb el que facin activitats pròpies de la seva edat, que coneguin doncs, aspectes culturals i que a més doncs, passin una bona estona, clar. I també tinguin la seguretat de que doncs, estem allà per a qualsevol imprevist.
Tu notes un canvi d'aquests nois a mesura que van passant els mesos i el temps?
Sí, tant, realment veus que quan ja porta unes setmanes amb el mateix grup i que ja han tingut temps de conèixer-se entre tots, encara que sigui de manera superficial, ja que es veuen un cop a la setmana, doncs ja es senten més còmodes i potser ja comencen entre ells, ja es comencen a comentar entre ells preocupacions del dia a dia, comparteixen experiències, que això ja seria una conducta semblant a la d'una relació d'amistat, no? Bueno, i fins i tot hi ha hagut ocasions en què nois i noies dels grups més de joves adults, els més grans, doncs arriba un punt en el que ja poden i volen quedar pel seu compte i van a fer un cafè, al cinema o a fer qualsevol activitat.
Cristina Galindo, psicòloga i voluntària a l'Associació d'Asperger de Catalunya, moltes gràcies per l'atenció i apropar-nos una mica més la realitat d'aquest col·lectiu.
Moltes gràcies.
Mapa d'Amics, la cadena de voluntariat més gran. Camí dels 1.500 testimonis. I amb Aina Grau.